Ràdio Estel.
A les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimecres 25 d'abril de 2012. El debat sobre els pressupostos de l'Estat va començar ahir al Congrés amb 10 esmenes a la totalitat i l'únic suport clar del PP als comptes. El ministre Cristóbal Montoro va dir que pretenen ser els pressupostos més realistes de la democràcia i els va qualificar d'austers i difícils, alhora que, segons ell, volen restablir la confiança a la societat espanyola i als mercats, així com donar resposta a un moment extremadament delicat. El portaveu de Convergència i Unió, Josep Antoni Duran Lleida, va defensar l'esmena a la totalitat que el seu grup va reiterar, argumentant que els comptes no compleixen amb Catalunya. Per la seva banda, el portaveu del govern català, Francesc Homs, va denunciar el que ha qualificat de gran engany de l'Estat pel fet de culpar, va dir, les autonomies del dèficit i justificar una possible intervenció. De tot el que es va dir ahir, hi ha una reflexió important. Catalunya arrossega un perillós cansament pel seu dèficit fiscal i per una exigència que rep i que no pot assumir més, senzillament perquè aquests comptes, com els dels últims anys, són injustos amb els catalans. La soledat parlamentària del PP en aquesta primera fase del debat és un bon avís al govern espanyol. Serà bo que negociï els propers dies esmenes parcials i que corregeixi almenys algunes de les mancances, tant en la política social com en tot allò que es refereix a l'economia catalana. És una qüestió, senzillament, de justícia. Passen 2 minuts de les 8, salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, la Sara Cruz a la redacció, el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Resumim en aquesta festivitat de l'evangelista Sant Marc algunes de les notícies més importants de les últimes hores en titulars. El Departament d'Interior de la Generalitat ha activat el web perquè la ciutadania pugui ajudar a identificar els autors d'aldarulls al carrer. S'estrena amb més de 200 imatges i 3 vídeos de persones que presumptament van participar en els aldarulls del 29M a la vaga general. El portal ja té 68 fotos de sospitosos.
I el Butlletí Oficial de l'Estat va publicar ahir el decret llei de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del sistema sanitari. Aquest decret estableix que després del 31 d'agost l'empadronament ja no serà l'únic requisit per adquirir la targeta sanitària.
Un grup de científics, entre ells investigadors catalans, han descobert la molècula que permet al virus d'immunodeficiència humana, el VIH, estendre's per l'organisme i atacar el sistema immunològic. La troballa és un pas de gegant en la millora dels medicaments i en la creació d'una vacuna que erradiqui la sida.
I en esports, el Barça ha dit adeu també a la Champions i no serà la final de Múnich després de quedar eliminat ahir contra el Chelsea al Camp Nou.
La majoria absoluta del PP al Congrés dels Diputats tombarà avui les esmenes a la totalitat dels pressupostos presentades per la majoria dels grups parlamentaris.
El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va obrir ahir el debat dels pressupostos generals de l'Estat i va admetre que hi ha dubtes sobre la viabilitat econòmica de les comunitats autònomes i també els ajuntaments.
Las dudas sembradas no las vamos a despejar con las cifras que se contienen en estos presupuestos. Es importante y obligado garantizar que las comunidades autónomas y las corporaciones locales van a cumplir el objetivo de déficit.
El PP defensa les retallades per arribar al 5,3% del dèficit públic a finals d'any, com demana Brussel·les. D'altra banda, el ministre Montoro va intentar treure sense èxit Convergència i Unió i li va demanar que retiri la seva esmena a la totalitat. El portaveu de Convergència al Congrés, però, Josep Antoni Duran i Lleida, s'hi va negar i va retreure al govern espanyol que no tingui Catalunya entre les seves prioritats.
He vist un míting, això sí, l'he vist convençut dels seus arguments, malgrat que a mi els arguments no m'han convençut. És cert que els pressupostos comporten austeritat, però l'austeritat la transfereixen a les comunitats autònomes i a les corporacions locals, per tant, venen a dir allò que estalvien els altres.
Duran i Lleida ha tornat a reclamar els 759 milions d'euros de l'addicional tercera de l'Estatut del 2008, més 219 més del 2009. En aquest sentit, el portaveu del govern català, Francesc Homs, es mostrava especialment crític després del Consell de Govern, celebrat com sempre i que és habitual els dimarts.
Les mesures que prenen no ens serveixen per estalviar. És a dir, aquesta gent no es mullen del que diuen prendre i en el sentit del que els exigeix Europa i en el sentit que després els permeti passar comptes, no? Ja preparen, fa aquesta sensació, preparen el terreny, doncs, no de l'assumpció de la responsabilitat que els hi toca, sinó després, a final d'any, de culpabilitzar a les comunitats autònomes. I això nosaltres no ens ho deixarem empassar.
I per la seva banda, el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, va denunciar en la seva intervenció que el PP ha optat, va dir, per fer uns comptes de l'Estat econòmicament insuficient i socialment injustos, que només aconseguiran un trencament social.
Alfredo Pérez Rubalcaba es va mostrar molt crític amb les retallades en sanitat i educació i va acusar de xenofòbia al govern per retallar la cobertura sanitària als immigrants irregulars perquè, diu, es deixa d'atendre persones que estan malaltes. I pel que fa a educació, critica que les retallades disminueixin la qualitat de l'ensenyament i la igualtat d'oportunitats.
Des d'Esquerra Unida, el seu coordinador general, Cayo Lara, va titllar el projecte de llei de pressupostos de declaració de guerra contra la majoria d'Espanya. Canviant de qüestió, s'ha activat un web perquè la ciutadania pugui ajudar a identificar els autors del darulls al carrer.
La pàgina, que es diu Contra la violència urbana i que ha de servir per delatar els violents, s'estrena amb fotos de 68 sospitosos d'haver participat a les batusses de la jornada de vaga general el passat 29 de maig de març. De moment, el web presenta 231 fotografies i 3 vídeos. A aquesta pàgina es pot accedir a través de la web dels Mossos d'Esquadra, on apareix una pestanya amb imatges de disturbis al carrer i el lema Col·laboració ciutadana contra la violència urbana.
Identificat el procés que permet la sida propagar-se per l'organisme i atacar-ne les defenses.
Científics de l'Institut d'Investigació de la Sida IRSI-CaixA de Barcelona, que dirigeix el doctor Bonaventura Clotet, han descobert la molècula que utilitza el virus d'immunodeficiència humana per endinsar-se en unes cèl·lules immunitàries anomenades dendrítiques i propagar-se dins l'organisme.
El sicari de Santaló, que va cometre el crim ara fa 3 anys, diu que l'inductor d'aquell assassinat el va amenaçar perquè matés Félix Martínez Tourinho.
Jorge Andrés M. Punge ha canviat la seva declaració en fase d'instrucció i ha sostingut que va ser el mateix Manuel Montoro i no el també inculpat Sajit S., cunyat d'aquest, qui es va reunir amb ell en un parc i li va donar una arma i una foto de Félix Martínez Tourinho i li va exigir, fins i tot amb amenaces, que el mateix continua el judici a l'Audiència de Barcelona.
El govern català ha aprovat el Pla d'Energia que preveu crear 70.000 llocs de treball fins a l'any 2020.
El pla té com a objectiu principal promoure l'estalvi energètic i les energies renovables i es fixa com a repte reduir un 20% el consum elèctric de Catalunya, un objectiu que fixa la Unió Europea. La creació de 70.000 llocs de treball i generar inversions pel valor de 24.600 milions d'euros en els propers 8 anys són altres objectius.
Ja són 200 conductors que van per les autopistes catalanes els que no paguen peatges.
Més de 200 conductors, com dèiem, segons Abertis, s'han negat a pagar en pocs dies els peatges de les autopistes com a mesura de protesta per l'elevat nombre de vies de pagament que hi ha a Catalunya. L'acció respon al seguiment d'una campanya iniciada a la xarxa.
És amb un pas petit, ja veus que a poc vas fent camí. Quan et sentis perdut i sol, deixa'm ajudar.
Fora de joc, aquest és el títol de la cançó que estem sentint i que acompanyarà el proper 27 de maig la Marató de la Pobresa que organitzen la ràdio i la televisió públiques de Catalunya, així com la Fundació La Marató de TV3.
L'objectiu del programa, que té com a lema que ningú es quedi fora de joc, és lluitar contra la pobresa i el risc d'exclusió social que a Catalunya afecta més del 20% de la població. El programa vol sensibilitzar els ciutadans sobre aquest fet i recaptar fons per ajudar les entitats que fa temps que hi treballen. Fora de joc, aquesta cançó que estem escoltant és una peça original de Manu Guix, Elena Gadel i també Lídia Guevara.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem repassant l'actualitat d'aquest dimecres. Els immigrants en situació irregular disposaran de targeta sanitària fins al 31 d'agost, a no ser que acreditin la seva condició d'assegurats. Segons recull el decret llei de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del sistema sanitari, que ahir va publicar el Butlletí Oficial de l'Estat.
El decret que va aprovar divendres passat al Consell de Ministres pretén estalviar 7.000 milions d'euros en sanitat. Entre les mesures aprovades també es preveu que els usuaris hauran de pagar part de les pròtesis, els productes dietètics i el transport sanitari no urgent. Segons han explicat fonts del Ministeri, a partir del setembre, les targetes sanitàries dels immigrants en situació irregular empadronats a Espanya quedaran anul·lades, de manera que tant els immigrants que haguessin obtingut la targeta quan no tenien permís de residència com els europeus que no estiguin inscrits en el Registre Central d'Estrangers hauran de regularitzar la seva situació abans.
Tot i això, el decret estableix que qualsevol immigrant, sigui quina sigui la seva situació administrativa, tindrà accés a l'atenció d'urgència per malaltia greu o accident, qualsevol que sigui la causa, com dèiem, fins a la situació d'alta mèdica. A més, els menors de 18 anys rebran assistència mèdica en les mateixes condicions que els espanyols. Canviem novament de tema. El govern balear no baixarà la partida al Palau de Marivent, on s'allotja la família reial, perquè se sent, diu, orgullós d'aquesta família.
Per tant, el govern balear mantindrà la partida pressupostària de 1.700 milions d'euros per al manteniment del Palau de Marivent, malgrat que l'oposició demanava una retallada en el pressupost. El president de les Illes Balears, José Ramón Bausà, ha assegurat aquest dimarts que el govern autonòmic continuarà treballant perquè la família reial vagi sempre a Mallorca. Diu que estan orgullosos que vinguin i els tracten sempre amb molt d'afecte i molt orgull perquè estiguin no només a Marivent, sinó pels carrers i pobles de les nostres illes. Va declarar el mateix Bausà en resposta a una pregunta formulada, per cert, pel grup del Partit Socialista de Mallorca, Iniciativa Verds Entesa per Menorca.
És de 1.700.000 la partida pressupostària que el govern balear ha decidit, com dèiem, mantenir per a Marivent. I una altra qüestió, en aquest cas també econòmica, l'estadística ha desmentit la suposició que molts sostenen que produir a Espanya és car. Segons dades de l'Eurostat, l'Institut d'Estadística Europeu, els costos laborals espanyols són els més baixos dels grans estats de la zona euro.
El preu per hora amb salari i retribucions a la Seguretat Social és de 20 euros amb 6 cèntims. Aquesta xifra està lluny dels 39 euros amb 3 cèntims per hora que es cobren a Bèlgica, el país amb els costos laborals més elevats.
En plana internacional, l'aspirant republicà a la presidència dels Estats Units, Mitt Romney, ha guanyat les primàries celebrades ahir a Connecticut i Rhode Island, dos dels cinc estats que han votat segons les projeccions de les grans cadenes de televisió del país.
Romney, previsible rival del president Barack Obama a les eleccions del novembre, busca avui també la victòria a Nova York, Pennsylvania i Delaware en una jornada que repetirà un total de 231 delegats.
Almenys 17 persones han mort en diferents zones de Síria en les últimes hores per atacs de les forces del règim de Bashar al-Assad, segons els grups opositors, mentre els observadors de l'ONU continuen la seva missió sobre el terreny.
Tres dels sis experts de l'ONU desplegats sobre el terreny han visitat Hama l'endemà que, segons els grups opositors, gairebé 40 persones morissin en aquesta ciutat per la repressió governamental. La missió de supervisió de l'ONU per Síria, que constarà d'un total de 300 militars desarmats i civils, té com a objectiu comprovar el compliment del Pla de Pau del Consell de Seguretat.
Una guerra oberta amenaça d'esclatar entre el Sudan i el Sudan del Sud. El president del nou estat, constituït a principis de l'any passat, un territori que va accedir a la independència, ha dit a la Xina que el veí del nord li ha declarat la guerra.
Tots dos països ja fa setmanes que s'enfronten pel control de zones petrolíferes. La sobirania d'aquestes zones està pendent de negociació, però el sud en van envair una part i el Sudan han bombardejat el país veí. El president del nord ha visitat les seves tropes a la zona del conflicte i ha dit que parlaran amb els fusells i els canons.
Segons un informe d'Amnistia Internacional, a Europa hi ha un increment de la discriminació contra la població musulmana, sobretot en l'àmbit laboral i educatiu.
El document que posa de manifest les conclusions a les quals han arribat després de fer un estudi durant el 2010 a Espanya, França, Bèlgica, Holanda, Suïssa, l'ONG lamenta que no es facin prou esforços per combatre els estereotips negatius que s'han estès sobre els musulmans i que més s'utilitzen per guanyar vots.
I avui a la tertúlia volem analitzar que els governs de la zona euro estan pagant un alt preu polític per intentar gestionar-la. En 4 anys, en tots aquests països, 17, hi ha hagut canvis de color a l'executiu i un ascens de l'extrema dreta. Sobre aquest tema i altres, naturalment, parlarem a partir de 8:45 a la tertúlia.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports, el Barça ha dit adéu també a la Champions i no serà a la final de Munic del dia 19 de maig.
No obstant, els blaugranes van arribar a capgirar l'eliminatòria, situant-se amb un 2-0 al minut 43 amb gols de Busquets i d'Iniesta. En l'última acció, abans del descans, Ramírez va retallar distàncies amb el 2-1 que tornava a classificar el Chelsea. En la represa, Messi va fallar un penal i Alexis li van anul·lar un gol per fora de joc. Just al minut 90, el Barça no només no va marcar el tercer gol de la nit, sinó que Torres va fer el 2-2 definitiu.
A la derrota s'hi ha de sumar que Gerard Piqué, que tornava a l'11 titular en aquest Barça-Chelsea, va quedar commocionat després d'una topada amb Víctor Valdés. Tot i continuar jugant després, va haver de ser substituït finalment en el minut 26 de partit.
Piqué va ser traslladat a l'Hospital de Barcelona per fer-li proves que han descartat qualsevol lesió. De tota manera, continua en observació.
També us expliquem que a la roda de premsa posterior al partit, Guardiola va afirmar que avui parlaria amb el segon entrenador Tito Vilanova per analitzar com estan els jugadors i per prendre la millor decisió per al club.
Guardiola també va explicar que en els pròxims dies es reunirà amb Sandro Rosell per parlar sobre el seu futur. No obstant, les primeres paraules del tècnic blaugrana van ser que aquest any no tocava anar a la final.
I avui és el torn del Madrid, que en l'altra semifinal ha de remuntar un 2-1 en contra el Bayern.
I Mourinho va fer servir la roda de premsa prèvia d'ahir per manifestar el seu desig de trobar-se al Chelsea a la final de la Champions. El tècnic portuguès va reconèixer públicament que prefereix que es classifiqui l'equip londinenc, com ha estat finalment, perquè l'havia entrenat en el passat.
Avui, una miqueta abans de 8:45, amb el nostre company Ramon Castelló, analitzarem més en profunditat l'impacte d'aquesta eliminació del Barça i del partit d'ahir del Barça-Chelsea. Canviem de qüestió ràpidament. En tennis, Andy Murray ha superat amb autoritat l'ucraïnès Shakovsky en la seva estrena al Barcelona Open Bank Sabadell. L'escocès, segon cap de sèrie del torneig, ja és a la tercera ronda, on s'enfrontarà amb el vencedor de l'enfrontament Giraldo Haas. Pel que fa als catalans, Albert Ramos continua viu i Marcel Granollers i Arnau Brugués han quedat eliminats.
El gran favorit del torneig, Rafa Nadal, ja coneix amb qui se les haurà de debutar en el seu debut d'avui. Nadal jugarà contra Guillermo García López, que ha eliminat el belga Rochus.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
El delegat episcopal d'Infància i Joventut de l'Arxidiòcesi de Madrid, Gregorio Roldán, va presentar ahir una iniciativa d'aquesta arxidiòcesi per a la nova evangelització i va dir que cal anunciar l'Evangeli quina sigui la situació social del país o de la diòcesi, fins i tot encara que no estigui de moda, com en aquests temps de crisi que, segons ells, mostren que en els propers anys la societat i els joves seran més pobres i tindran més dificultats per trobar feina, crear empreses i ser independents. Precisament la presentació es va fer coincidint amb l'Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola que s'està fent aquests dies i que analitzarà qüestions sobre nova evangelització i pastoral vocacional principalment.
Els dies 17 i 18 de maig es faran a Barcelona diverses sessions emmarcades en l'Atri dels Gentils, organitzades pel Pontifici Consell per a la Cultura i l'Arcabisbat de Barcelona. L'Atri dels Gentils pretén fer públic un diàleg entre creients i no creients sota el títol Art, Bellesa i Transcendència. El cardenal Gianfranco Rabasi acompanyarà totes les sessions. Les seus seran el Museu Nacional d'Art de Catalunya, la Universitat de Barcelona, l'Institut d'Estudis Catalans i la Basílica de la Sagrada Família. Una de les finalitats d'aquesta iniciativa és reunir els seus interlocutors per crear un pont d'obertura i d'encontre entre ells. El dia 18 de maig, a 8:45 de la tarda, hi haurà la sessió de cloent de la Basílica de la Sagrada Família, presidida pels cardenals Rabasi i Martínez Sistac i dedicada al diàleg de teòlegs i de poetes i a la música oberta a una àmplia assistència com a acte conclusiu i més mediàtic.
Principals titulars de portada a la premsa. El Punt avui, sense final, 2-2 sobre el Barça-Chelsea d'ahir. També sobre la notícia esportiva del dia, el diari Ara obre i titula No tocava, referint-se al comentari de Guardiola després del partit. El Periódico, també sobre aquesta semifinal frustrada del Barça. Fosos, titula el tema principal de portada. La Vanguardia, en una altra línia, el govern del PP imputa el forat a les autonomies sobre el debat de pressupostos.
Repassem altres portades. Comencem pel País, que titula Montoro aixeca les autonomies als desajustaments en el dèficit públic. La raó sobre la mateixa qüestió. Les autonomies incomplidores seran intervingudes abans del 15 de maig. El Mundo, la presó del seu conseller, posa de nou a Grinyan a la picota en els afers dels ERES a la Junta d'Andalusia, i també l'ABC sobre la mateixa qüestió. A l'auto del jutge dels ERES apunta Grinyan i Chávez.
Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 6 minuts i mig d'un quart de nou. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. El trànsit encara ha complicat aquest matí a l'autopista AP7, tot el tram entre Bellaterra i Barberà. Lentitud, amb retencions, sentit nord, no només el tronc central d'aquesta autopista AP7, sinó també lateral, la P30, en aquesta mateixa direcció. A la resta, sobretot molta lentitud, entrant per l'autopista B23 a partir de Sant Feliu, del Llobregat, cap a la Diagonal, de forma fragmentada, o també pel cinturó del litoral, Sant Joan d'Espí, Cornellà, sobretot, sentit zona franca. La C-17, amb un cas de ressaca, molt de trànsit encara, en direcció a la ciutat comtal, i especialment la ronda de dalt, avui molt atapeïda, sentit Llobregat, des de Meridiana fins a túnels de Vallvidrera, i també en sentit Besòs entre Esplugues i Sarrià. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, ara connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Marta Franco, bon dia.
Hola, molt bon dia. En aquests moments hem d'advertir els usuaris de Rodalies de Catalunya que per un atropellament no hi ha circulació de trens entre les estacions de la Garriga i Figaró a la línia R3, l'Hospitalet Vic. S'ha habilitat un servei alternatiu per carretera per cobrir aquest tram afectat entre Figaró i les Franqueses del Vallès. Aquesta incidència provoca retards de 30 minuts també en el servei de la resta de la línia R3. Situació tranquil·la a la resta de línies de Rodalies de Catalunya, així com també a metro, a autobusos, tramvies i a ferrocarrils de la Generalitat. De moment és tot des d'aquí, des del Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Comencem jornada marcada per les temperatures. Les temperatures avui patiran un ascens entre moderat i acusat a tot el territori. Malgrat tot, hores d'ara, les temperatures són més baixes que les d'ahir, en general entre 2 i 4 graus més baixes, així que hores d'ara l'ambient és força fresc. I en general, el que ens espera durant la jornada d'avui serà un cel marcat pels intervals de núvols alts i prims que aniran circulant durant tota la jornada. També a punts del sector central del litoral i del prelitoral hi hauran intervals de núvols baixos que en principi al centre de la jornada serien més trencats i que no esperem que donin precipitacions. Malgrat tot, al Pirineu i Prepirineu Occidental la nuvolositat serà més abundant durant tota la jornada i a més durant la tarda podrien créixer algunes nuvolades. Esperem que es produeixin precipitacions, que de fet hores d'ara s'estan produint algunes precipitacions molt febles i disperses, amb una cota de neu que inicialment està situada en torn d'uns 1.900 metres i crec pujarà fins a situar-se en torn d'uns 2.200 metres. De cara a demà esperem pocs canvis. Durant la matinada hi haurà molta humitat que facilitarà la formació d'alguns intervals de núvols baixos o d'algunes boires o boirines que seran present a bona part de l'interior de Catalunya. Malgrat tot, es desfaran ràpidament i donaran lloc a un cel bàsicament assolellat, malgrat que aniran circulant bandes de núvols alts i prims que deixaran el cel puntualment mig ennuvolat. En general, a partir de mitja tarda tornaria a quedar el cel força serenat en conjunt. Les temperatures demà continuaran amb un petit ascens, especialment a l'interior, sobretot de les comarques de Ponent, i a punts del litoral podrien baixar lleugerament, degut a que el vent girarà a component sud i est. I de moment això és tot, ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Com ja sabeu, no ha pogut ser. El Barça ha dit adéu a la Champions i no jugarà la final el 19 de maig a Múnich. Ahir els blaugrana van empatar a 2 contra el Chelsea al Camp Nou després que havien arribat a capgirar l'eliminatòria amb un 2-0 en el minut 43, després dels gols de Busquets i Iniesta. Un gol dels anglesos en el descompte de la primera part va marcar la resta del partit, on els de Guardiola van fallar un penal, Messi el va xutar al pal i ho van intentar sense èxit. Ramon Castelló, bon dia.
Molt bon dia, Ignasi.
Com podríem resumir el partit d'ahir?
Home, ara ho explicaves molt bé. Segurament el Barça havia fet el que era més complicat, aconseguir donar la volta a l'eliminatòria amb els gols de Busquets i d'Iniesta. L'equip, podríem dir que en aquella primera part va generar moltes ocasions, va imposar el seu futbol i, a més, tot semblava anar de cara, perquè, a més, el Chelsea, recordeu que s'havia quedat en 10 per expulsió de Terry per haver agredit Alexis. Però tal com va passar el dia del Madrid, l'alegria va durar poc, ja que en l'última acció Ramírez va marcar i a la segona part el Barça va tornar a sortir com a la primera, en bona forma. Tot i això, hi ha un moment clau per mi, que és el penal que Messi falla. A partir d'aquí, podríem dir que l'equip continua tenint la possessió, però ja no té la frescor necessària per intentar fer alguna cosa més que anar-se passant la pilota al límit de l'àrea, com si fos un equip d'handbol, podríem dir. El Barça es comença a embussar. Es viuen situacions similars a les que van passar amb el partit de l'Inter de fa dues temporades i ja ho va rematar tot el gol de Fernando Torres, que va retrobar sol amb Valdés, que en aquella ocasió sí que no va poder fer res.
Es pot parlar de mala sort en el conjunt de l'eliminatòria?
A veure, el futbol, a més és un esport, per tant, és un joc i en els jocs l'atzar intervé. Evidentment, marcar gols és vital per a aquest esport, i si el Barça envia les pilotes al pal reiteradament sí que hi pot haver un punt de mala sort. Segurament la mateixa mala sort per això que van tenir els anglesos fa tres temporades quan Iniesta els va fer el gol d'Stamford Bridge. Per tant, en futbol pots tenir la sort a favor o en contra, però ens equivocaríem si penséssim que tot plegat va ser només mala sort. La mala sort hi va ser, però hi ha més aspectes que hi van intervenir.
Algun error, per exemple, comès per l'equip?
Per mi se'n van cometre diversos, en podrem parlar en calma a l'estudi als propers espais de l'esport del primer cafè, però d'entrada dic que la defensa i el porter no han estat massa fins aquests darrers tres partits. Sempre havíem valorat que al Barça li arribaven molt poc i quan li arribaven els equips contraris aconseguien que no els marquessin i en canvi en aquests partits cada vegada que l'equip contrari ha arribat, en el cas del Chelsea i del Madrid, cada vegada han marcat gol. Segurament la defensa ha actuat a faltar homes com a Vidal i Piqué, que hi va durar poc degut a aquesta commoció que va patir. Per cert, que ha passat la nit en observació hospitalària i no es descarta, no hi ha cap lesió, per tant es descarta qualsevol problema mèdic. També Valdés, val la pena dir que no està tan fi com en d'altres partits, i Alves segurament no s'acaba d'adaptar a la defensa de 3. L'altre error és que l'equip no s'ha pogut gestionar els marcadors, perquè després del 2-0 segurament feia falta una mica de pausa i de controlar la situació i aguantar la pilota i no perdre-la tan ràpid i no encaixar un gol tan ràpid. En aquest sentit, l'equip segurament es va encomanar dels aficionats i van anar a pel tercer gol quan ja teníem el descans a tocar i, per tant, hagués estat més favorable que l'equip hagués aguantat el marcador del 2-0 més estona. També s'ha trobat a faltar Messi. Alguns mitjans ahir especulaven si el jugador podia estar mig lesionat. aquests dos darrers partits, ho haurem de veure.
Ramon, alguna conclusió positiva del que va passar al Camp Nou ràpidament i després explica'ns què pot passar ara fins a la final de la Copa, amb unes quantes setmanes en què la Lliga està pràcticament perduda, no jugarà el Barça a la final de Champions, què passarà?
Doncs el primer, pel que fa als àmbits positius, dir d'una banda que els aficionats van ovacionar l'equip al final, això és un símptoma que aquesta afició ha madurat i que, per tant, doncs, estan amb l'equip i els agraeixen tot el que els hi ha donat. També és positiu que Guardiola va dir que diria alguna cosa sobre el seu futur ben aviat, que un dia ben aviat a Sandro Rossell ens diria alguna cosa. Per tant, això també és positiu. Pel que fa a la segona pregunta que em feies, el Barça hauria d'intentar descansar, ara té dos dies de festa, fins a no tornar el divendres de la feina en què prepararà el partit del Rayo de diumenge. És molt difícil demanar-los màxima atenció competitiva a l'equip, però sí que seria bo que no es deixessin anar massa, ja que el partit contra l'Atlètic de Copa no deixa de ser un títol, segurament l'únic de la temporada, i és evident que els bascos arribaran molt i molt motivats. Per tant, el Barça sí que faria bé d'aprofitar els enfrontaments que li queden, com per exemple el que tindrà contra l'Espanyol, per no perdre aquest esperit competitiu. Tot i això, la gestió de l'estat d'ànim del jugador serà complicada, però es pot anar bé saber que el seu tècnic renovarà.
Bé, en pocs segons, aquesta nit Madrid-Bayern de Múnich, l'altra semifinal, algun pronòstic?
Home, que serà un partit molt interessant i molt intens, i que el Madrid jo crec que té opcions per una cosa, que és el gol que porta l'anada, que és el que li va faltar al Barça, segurament, al conjunt de l'eliminatòria. Per tant, veurem què fa, si el Madrid espera, com sempre, que el Bayern surti a buscar algun gol més i anar al contracop, o no, si el Madrid s'encomana d'aquest esperit als seus aficionats i planteja un partit de tu a tu al Bayern. Ho veurem, perquè és un partit que ofereix TV3 en obert.
Gràcies, Ramon Castelló. Fins la propera. Bon dia.
Molt bé, fins ara.
Hola, molt bon dia. La majoria absoluta del PP al Congrés dels Diputats tombarà avui previsiblement les esmenes a la totalitat dels pressupostos presentades per la majoria de grups parlamentaris. A aquesta hora, circulació interrompuda a la línia R3, segons informa Rodalia Renfe, entre la Garriga i Figaró, per atropellament en aquesta línia que circula entre l'Hospitalet i Puigcerdà. Un comboi ha atropellat una persona, cosa que ha deixat, com dèiem, la circulació interrompuda. Renfe ha habilitat una línia d'autobús entre les Franqueses i Figaró. De l'exterior, l'aspirant republicà a la presidència dels Estats Units, Mitt Romney, ha guanyat les primàries de Connecticut i Rhode Island, dos dels cinc estats que voten avui, segons les projeccions de les grans cadenes de televisió del país. I en esports, el Barça no serà la final de la Champions a Múnich després de quedar eliminat ahir contra el Chelsea amb un empat a dos al Camp Nou. El Madrid juga avui contra el Bayern per jugar també contra l'equip anglès, la gran final per una plaça en aquesta final de Múnich. Fins aquí les notícies, tornem amb més informació a les 9.
Cada dimecres, al primer cafè, cap a 2:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Laboratoris Quinton. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres cap a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, especial Sant Jordi. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 4 minuts de 8:45 del matí. Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Us recordem que tenim la possibilitat de donar-vos gratuïtament una estada per a dues persones al balneari de Blancafort. Si voleu aconseguir aquesta estada, l'únic que heu de fer és entrar al web www.radioestel.cat. Allà us podeu inscriure i dijous, en l'estona de la tertúlia, farem un sorteig entre tots els que heu entrat per veure qui s'emporta aquesta estada de dues persones, amb bona part dels serveis inclosos al balneari de Blancafort. També us diem que tenim una altra promoció aquesta setmana. És la promoció de 8 entrades dobles per assistir divendres i aquest dissabte, el dia 28 d'abril, aquest dissabte, a l'obra de teatre Burundanga al Teatre Villarroel de Barcelona, 6:45 de la tarda. Si voleu alguna d'aquestes entrades dobles, també el mateix. L'únic que heu de fer és entrar al web radioestel.cat. I dit això, saludem els que formen part avui de la taula del primer cafè. Ens acompanya en Joan Pallarès, que és el delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
I, per cert, felicitat, perquè em sembla que han tingut un reconeixement, no?, els de la Federació Espanyola de Donants de Sang.
Sí, l'Ordre del Mèrit Civil, doncs, ens han otorgat aquesta setmana.
Doncs moltes felicitats, enhorabona.
Gràcies.
També tenim amb nosaltres l'economista Josep Lluís Marriera. Bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia a tots.
I des de l'estudi del Bisbat de Girona ens acompanya en aquesta ocasió el diaca del Bisbat de Girona, Joan Baptista Esteve. Mossèn Esteve, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Bé, el debat sobre els pressupostos de l'Estat va començar ahir amb la discussió sobre 10 esmenes a la totalitat presentades per grups parlamentaris, tots els de l'oposició pràcticament, també Convergència i Unió va presentar la seva, i, per tant, tenim una primera experiència d'examen dels comptes del govern de Mariano Rajoy amb certa soledat parlamentària del PP, pel que veiem. El ministre Cristóbal Montoro, en qualsevol cas, va defensar aquests comptes, va dir que són realistes, austers i difícils, perquè es vol restablir la confiança de la societat espanyola i donar resposta a un moment molt delicat. Va dir també que són excepcionals. Sobre el debat i sobre el que són aquests pressupostos en relació amb Catalunya, que també s'està dient molt.
Sí, aquests pressupostos, a més, són apassionants, no? Jo els estic seguint com un colabrot d'aquells veneçolans que surten algunes emissores, no?, de televisió, perquè realment no li acabes de veure l'entrellat, no? És a dir, com s'ho farà Convergència després d'haver presentat una esmena a la totalitat per votar-hi a favor? És a dir, de debò, em té intrigat, eh? És
a
dir,
Vostè creu que votarà a favor al final?
Sí,
o s'abstindrà?
Sí, sí. Això està cantat, per descomptat. Però m'intriga saber, aviam, quin conill trauran de la xistera per poder-ho autènticament legitimar, no?
Això, de fet, és possible perquè hi ha la negociació de les esmenes parcials a partir d'aquests propers dies fins que hi hagi la votació final, ja serà el mes de maig.
Però realment és apassionant, eh? És una cosa que a mi m'enganxa, eh? És com un d'aquells col·laborats que veus i caroi, dius, aviam si allò que dius... L'única cosa que en lloc de dir-se, es diuen Montoro, es diuen Duran Lleida, i en lloc de dir-se Néstor José o Rubén Antonio, no, són uns noms una mica diferents, però és el mateix.
Bé, senyor Marriera, vostè com ho veu? Bé, un pressupost d'importants retallades, 27.000 sí. milions d'euros.
Sí, sí. És un pressupost important en quant a les retallades. El que està clar és que Catalunya ja portem un any i mig amb aquest tipus de retallades. És a dir, que el govern central està copiant una miqueta el que Catalunya ja ha fet, no? D'alguna forma, què passa? Que el reste d'autonomies encara no se'ls havien encetat aquestes retallades, no? Nosaltres ja portem un any i mig, no?, amb aquesta situació. Per tant, esclar, el que el senyor Montoro estigui dient, que la culpa de tot això és les autonomies, home, això que us ho faci mirar, perquè Catalunya està complint els deures des de fa un any i mig, no? I aleshores, clar, si això és l'excusa per altres finalitats polítiques que aquí sembla que hi pot haver-hi, no? Perquè aquí sembla que això tornarem amb una centrifugació centralista i que, bé, ja s'està sentint per tot arreu de que la culpa és de tot això és les autonomies, no? I en canvi, veus que el govern central no retalla, perquè és clar, jo veig que el senyor ministre de Sanitat continua amb la seva mateixa estructura, els empleats o funcionaris dels ministeris del govern central no se'ls ha retallat res. I bé, l'estructura a Madrid està intacta, no? Però doncs, clar, el començar a anar dient que la culpa és de les autonomies i que nosaltres ja portem un any treballant amb això, jo crec que realment a Catalunya la cosa tenim mal...
Hauria d'haver estat potser més considerada a Catalunya. Com a...
Jo crec que...
I no en el mateix sac de les altres autonomies.
És evident, això està claríssim. Això està claríssim.
Mossèn Joan Baptista Esteve, què en diu vostè?
Jo crec que sí que realment el govern central està tirant pilotes fora, està culpant les autonomies perquè té o busca un pretext per donar una bona imatge cara a l'exterior, cara als seus jefes europeus, perquè sembli que realment volen fer bé els deures i, en canvi, estan quedant malament amb el propi país. O sigui, volem quedar tan bé amb els de fora que al final s'estan buscant les enemistats aquí. Com molt bé s'ha dit, vull dir, per una altra banda, Catalunya fa un any i mig ja que està fent els deures ben fets i, a més de fer els nostres propis retalls, hem de fer els nostres més els que ens imposi Madrid. O sigui, que retallem i retallem. O sigui, que això ja és retallar al quadrat, el que diguem.
Clar, és com si diguéssim retallada sobre retallada, igual que en les mesures d'ajust sanitari hi ha també doncs, la possibilitat que acumulem copagaments d'aquí, senyor Pallarès.
I això que ara, amb aquestes retallades, és un luxe, no? Perquè, per exemple, una cadira de rodes resulta que, bé, doncs és, segons el govern, és un luxe, és un caprici, no? Tornarem altre cop amb aquells acudits de la Codorniz, no? Que es veia un home sense cames damunt d'una plataforma amb rodes i, doncs, caminant, fent servir dues planxes per no tocar amb les mans a terra, no? Autènticament, això és vergonyós, no? El tipus de mesures que apliquen, mentre que en unes altres coses estan gastant els cèntims d'una manera brutal. Qualsevol pobre empresari que no paga la Seguretat Social, doncs bé, li embarguen l'empresa, bé, li fan doncs, autèntiques barbaritats i realment els treballadors es queden sense poder funcionar. Mentre que, per exemple, els clubs de futbol deuen 750 milions d'euros a Hisenda. És a dir, només que paguessin els clubs de futbol, doncs resulta que a Catalunya podria rebre el que ens deuen. És tan senzill com així. Per què no els van embargar amb aquests senyors? És a dir, aquí continua igual amb aquestes retallades i amb aquests pressupostos. Ha d'haver-hi dos pesos i dues mesures. És a dir, es mesura lo català, es mesura lo realment necessari i realment continua tenint un tractament fiscal favorable tot el que és superflu i tot el que és inútil.
Doncs avui a la tertúlia d'actualitat ens acompanyen l'historiador Joan Pallarès, l'economista Josep Lluís Marriera i el diaca del Bisbat de Girona, Joan Baptista Esteve. Del que passarà avui sembla que no podem dir gaire cosa més. El PP tirarà endavant el vot contrari a les esmenes a la totalitat, és a dir, que aquestes 10 esmenes no prosperaran, però ara s'obre un període que pot ser interessant a banda de la majoria absoluta del PP, que és el de la negociació d'alguns canvis, i aquí pot entrar Convergència i Unió amb la possibilitat d'acceptar algunes coses. Entrarà. Però vaja, aquests pressupostos potser no els hi podem donar gaire emoció perquè tiraran endavant, sigui com sigui, amb la majoria absoluta del PP.
Jo crec que, clar, ells tenen majoria absoluta, el PP, i per tant doncs, no necessita cap ajuda. Cap
ara hi haurà algun canvi? Hi haurà alguna acceptació?
El que passa que, aviam, dona la sensació que el Partit Popular pues, necessita una mica anímicament, o com vulgueu-li dir, una mica un cert suport del PNV i de CiU.
Clar, necessita una mica de companyia en, en aquesta travessia tan complicada.
Evidentment, no? Que no estiguin en solitari, que d'alguna forma pues, bueno, hi hagi un consens una mica social una mica més ample, no? Aleshores, bueno, possiblement puguin buscar algun aspecte més de la part econòmica que potser els pugui interessar el PNV com a CiU. Però bé, ells tenen la paella pel mànec, no? I el que està clar és que poden fer el que vulguin, no? I aquí hi ha una cosa molt clara. Aquest primer trimestre ja s'ha vist que el dèficit ha arribat a l'1,85, no? I que, d'alguna forma...
Pues, que hem entrat en recessió econòmica.
Estem en recessió econòmica. I, per tant, l'altre dia, la subhasta de les lletres al Tresor que hi va haver-hi, pues, es van col·locar en seguida, però, clar, el preu va ser el doble. Es van col·locar amb un preu el doble que l'última subhasta. Per tant, clar, la situació a nivell internacional és de que ens estan marcant el que s'ha de fer, no? Uh-huh. Si el tema està molt complicat, el que passa que per Catalunya encara més, no?
Tot això arriba també al tràmit d'aquests pressupostos enmig d'un descontentament social, per exemple, amb la reforma laboral, després de la vaga general del 29 de març, encara que sectors socials discuteixen el seu seguiment, més o menys majoritari o més o menys minoritari, però hi ha un descontentament social i els sindicats precisament avui pensen anunciar mobilitzacions per aquest diumenge, dia 29, i naturalment per el 1 de maig, aquesta vegada focalitzades en la reforma laboral. Algun comentari sobre el que pot passar els propers dies?
Sí, no és només la reforma laboral, sinó que, per exemple, amb el tema universitari, doncs està cometent una monstruositat, però aberrant. Per exemple, la pujada aquesta de les taxes universitàries, de les matrícules universitàries, d'acord que es justifiqui que si només es paguen 10, si només es paguen 15, bé, de totes maneres, la universitat continua sent un ascensor social de primer ordre, és l'únic ascensor social que té la nostra societat, i bé, doncs amb això s'està posant uns filtres que realment fa de que bé, la gent doncs, que neix en una família pobra continuï sent de família pobra, i la gent que neix en classes benestants doncs tingui moltes més possibilitats de, en fi, de consolidar-se.
Uh-huh. Mossèn Joan Baptista Esteve, per exemple, sobre les protestes socials, per exemple.
Sí, no sé, tornant també a la universitat,
sí.
Jo crec que hi ha un altre aspecte també a considerar, i és aquesta retallada en carreres que tinguin amb poca gent. Vull dir, és molt fàcil començar a eliminar carreres, però potser el que s'hauria és de repensar com no eliminar-les i, en canvi, sí reestructurar-les. Anem a posar per cas les carreres de lletres, sabem que de moment no estan de moda ni tenen futur en aquest país nostre, per desgràcia. Però, clar, no totes les universitats, per exemple, poden fer una llicenciatura, no sé, per dir alguna cosa, amb hebreu, anem a posar per cas. Uh-huh. Però potser, entre totes les que hi ha a Catalunya, potser centrar tots els que volen estudiar hebreu en una universitat.
Pues, hebreu i no mantenir-ne 3 o 4 amb 6 alumnes.
Exacte, això és inviable, econòmicament uh-huh. És inviable, però en canvi, poder, si agafem tot Catalunya i dir, bueno, aviam, pues, aquesta llicenciatura o aquest grau es pot fer a Barcelona, o es pot fer a Lleida, o es pot fer a Cervera, o es pot fer a Girona. Doncs, molt bé, vull dir, poder racionalitzar una mica també, perquè, esclar, el que no té sentit és que tinguem carreres amb 6 alumnes i 200 catedràtics per aquella assignatura. Vull dir, això és totalment absurd.
Jo també estic d'acord amb el que estàs dient, perquè en aquests últims anys hi ha hagut com un furor d'intentar especialitzar dintre de les pròpies carreres una quantitat d'assignatures, no? Jo recordo que quan estudiava Econòmiques i Dret, doncs, teníem 5 assignatures o 6 per curs, no? I ara, un dia miro els programes que hi ha actuals i et trobes que en cada quatrimestre tenen 25 assignatures. Uh-huh. I llavors me les miro i dic, com pot ser que hi hagi tantes assignatures? Bueno, no és res més que el mateix programa que jo tenia d'una assignatura que durava tot el curs, els 9 mesos, pues, els reparteixen en quatrimestres, quatre parts,
i
li donen un altre nom d'una altra assignatura i un altre catedràtic. No? Aleshores, clar, arriba un punt que hem creat tantes subdivisions de moltes assignatures que fa de que dius, home, potser no cal. És a dir, voler buscar un excés d'especialització, no? Que jo el que trobo també és que en la nostra època, antigament, pues, érem més generalistes. Potser no érem tan especialistes en els temes. Ara el que s'ha anat a buscar més és l'especialització, estil americà, més estil americà, als Estats Units, vull dir, la gent està molt més especialitzada en uns temes i aquí és el que s'ha intentat fer. Però, clar, llavors et trobes que també els americans a vegades també són una mica com nens petits, no? Només saben d'aquell tema que els hi van ensenyar i els hi falta una miqueta també visió global, una mica filosofia general, etc, etc, no? Que potser amb l'ensenyament més anterior era més global, no?
Sí. I a més aquí també s'hi ha afegit el tema del Pla de Bolonya, que, esclar, abans, a la nostra època, les llicenciatures eren de 5 cursos, sí. I ara amb el Pla de Bolonya, doncs, els graus i els màsters s'han convertit en 4 cursos. Sí. O sigui que, esclar, les assignatures del que seria el 5è curs s'han d'anar repartint també entre els altres 4 cursos en què ha quedat definit, no? Uh-huh. Clar, això també fa que augmentin el nombre d'assignatures per curs. Uh-huh. Però, bueno,
sí. Senyor Pallarès?
Sí, potser també sobre alguna universitat,
També, eh?
Jo ara avui en dia ja vas i arribes a un poble, no?, i dius, escolta, on tens l'universitat? I dius, mira, puja allà de tal, i és un poblet d'aquells de... Quants habitants tenen aquí? 200? Ah, està molt bé, molt bé.
Tenen una universitat.
Com a mínim tenen un institut.
Sí, de debò, vull dir que ja va.
La iniciativa social en l'àmbit educatiu fa que també associacions, fundacions o grups de professors i famílies puguin crear universitats privades, no? Això també existeix, però clar, també no se'n poden crear moltes.
Això de universitat privada ja em sembla una altra monstruositat, no?
Privada en el sentit que no és...
És allò com intel·ligència militar, no? Dius, home, jo l'universitat entenc que és una cosa... L'ensenyament jo entenc que és una cosa pública, vull dir, jo això del privat no... És que no m'entra...
Privat pel que fa al que és el...
De peatge, vols dir.
Exacte,
que és peatge. Bé, hi ha gent que els títols no els mesura per el que són, sinó per el que costen.
Bé, avui en el tema de retallades i de pressupostos vostès han volgut, i ens sembla molt, molt respectable, parlar de la universitat i de les retallades en aquest àmbit. Certament n'hi hauria per parlar d'aquest i de molts altres, també el de la sanitat. Però si els sembla, parlem d'una notícia de casa nostra que vam conèixer ahir, i és l'activació d'un web perquè la ciutadania pugui ajudar a identificar els autors d'aldarulls al carrer. S'ha estrenat ja amb més de 200 imatges, 3 vídeos, 68 fotografies de sospitosos. Vostès com veuen aquesta iniciativa? Suposo que alguns la veuran millor, altres la criticaran.
Home, això tindrà un gran èxit, no? Perquè en un país, diguéssim, hereu del Tribunal de la Inquisició, que encara autènticament amb el substrat de la mentalitat del país encara continua, no? La gent és culpable fins que no es demostri el contrari. Vull dir, si no, tu tens de demostrar que ets innocent, no? Tens de demostrar, i a més...
Teòricament encara... és al revés.
No, i encara es condemnen els delictes de pensament, vull dir, que és dir, peques per pensament, no? Doncs bé, això tindrà un èxit assegurat. Jo no sé si hi haurà el Felip Puig, per exemple, estarà posat a aquesta web, o podràs identificar els policies que es tomaquen de valent, o només s'estarà només amb aquells que cremen contenidors, el qual em sembla molt bé, no?
Fa pocs dies però... ha condemnat a una agent dels Mossos d'Esquadra...
Bueno, però de totes maneres és que realment és autènticament no és ni tràgic ni còmic, és grotesc. Autènticament, aquest país, quan algú li dius tu t'encarregues de vigilar, a la que li has dit vigilar, aquella persona ja es transforma.
Ara
es transforma.
Vull dir, passar...
És
a
dir, m'han donat poder, ja puc vigilar. Això de vigilar el veí és algo que va inherent al caràcter espanyol, no? Vull dir, llavors això serà un gran què, eh? La gent, ja estic segur que si mires a hores d'ara el número de visites d'aquesta web, bé, ja deu anar, però bueno, tindrà... Anunciar-se aquesta web és un èxit segur.
Segur que no és l'única mesura o l'única garantia per acabar amb aldarulls i incidents violents com els que va haver-hi durant la vaga general, malauradament, però sí que certament... Per exemple, l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i el conseller Felip Puig han tingut, ens consta, en els últims dies, discussions importants sobre el que va poder fallar també a nivell institucional i policial en aquell dia.
T'asseguro, Ignasi, que si hi ha una foto d'algú que s'assembla a tu, t'asseguro que bueno, tindràs 200 denúncies, com a mínim.
Sí, sí, vol dir que pot ser negatiu perquè pot provocar
denúncies
injustes.
Jo crec que la presumpció d'innocència...
També s'ha de dir, sí.
Vull dir,
si cal, s'ha de dir.
I a més, bueno, és dir, de Musenguard que surti aquell veí que li tinc tanta ràbia. Vull dir que llavors, bueno, l'hauré vist jo cremar contenidors, de tot.
Què en pensen els altres, senyor Marriera, mossèn Esteve?
Bé, aviam, el tema dels vídeos és un tema una mica delicat, perquè ja quan en alguns carrers de les ciutats es va parlar de col·locar també unes càmeres de vigilància...
Sempre ha estat en el debat públic, aquest tema.
És un tema delicat perquè dius, bueno, fins a quin punt arriba la intimitat de la persona, no? La intimitat del ser humà. Per tant, és evident que, per principi ideològic, jo crec que això no tindria que existir. Ara bé, clar, en la vida sempre hi ha excepcions, no? Aleshores dius, bueno, quan hi ha una situació excepcional, pues, dius, bueno, potser tens que utilitzar també mides excepcionals, no? Aleshores, si desgraciadament hi ha hagut una sèrie d'infiltrats i de persones que a vegades fins i tot sembla ser que venen de l'estranger, perquè això també, i d'una nacionalitat bastant a prop nostra, vull dir que...
I són jueus i masons.
I que ja, no, home, això tampoc. Però vull dir...
No entrarem en aquest discurs.
És que no fumem. Culpabilitzar els italians perquè a la Vall d'Aosta hi ha un grup molt actiu, és que jo no entenc, per exemple, l'altre dia a la Vanguardia, en Juliana, és que autènticament allò era un pamflet incendiari. És a dir, jo no entenc com l'ambaixada italiana no ha pres cartes en l'assumpte. Es culpabilitzava, pràcticament els deien mafiosos i terroristes.
Bé, doncs, a banda de...
Sembla que hi ha alguns indicis, de totes maneres, eh?
D'algunes persones determinades, no? D'un país, de tot un col·lectiu. No tots els bascos són d'ETA, eh?
S'han trobat algunes persones que sembla ser que són d'aquest país, no? Aleshores, aviam, hi ha algunes organitzacions interessades en que aquí hi hagi follon, eh? I aquestes organitzacions no solament són d'aquí, sinó que també...
Tenen connexions a
fora. Són de fora, eh? Cuidado, cuidado.
Sí, mossèn Esteve...
Bueno, jo crec que és un tema una mica delicat aquest el de la pàgina web. Vull dir, està bé, per una banda, que hi hagi un sistema, un mitjà per poder fer una denúncia, però, esclar, també hi ha el problema aquest que s'esmentava, no? Que és el tema de la xafarderia nacional, que la gent hi entrarà, doncs, però, ai, doncs mira, aquest me sembla que sí que l'he vist o que el conec. Clar, això ja és molt perillós perquè tornem en el Codi Penal antic, en el qual l'article deia que tothom era culpable mentre no es mostrés el contrari. En canvi, el Codi Penal actual és al revés, no? Que tothom és innocent. Sí. I, per tant, també estic amb això que, esclar, no se pressuposa la innocència dels que puguin sortir allà, perquè això seria com una identificació, però, diguem-ne, virtual. Tu veus allà una cara, et sembla que podia ser aquest, que podia ser l'altre. Aquest és el que veia jo a la tele, i potser no s'assembla en res. De totes maneres, per lo que he sentit les notícies, sembla que els que puguin entrar en aquesta pàgina web per fer alguna denúncia s'hauran d'identificar per poder-hi entrar. O sigui que aquí no valdrà l'anonimat. O sigui que, en certa manera, seria com quasi fer una denúncia, diguem-ne, legal, no? Jo, Flapal, doncs me sembla que aquell senyor és el culpable. Això, però esclar, ho veig molt perillós.
Crec que és la clave, perquè esclar, si això sigués anònim... Bueno, això
seria
un cachondeo, eh? Seria un cachondeo, per tant és necessari que hi hagi una identificació.
I més en un país...
De la imatge amb el nom.
És evident, és evident.
I més en un país xafarder com és el nostre, vull dir que... I perdoneu l'expressió, però és que és així, no?
I un punt negatiu en la línia del que deia també el senyor Pallarès, la vigilància implica desconfiança, no?
I tant.
Sí, sí, sí.
El costum estudiar amb armes un lloc o vigilar les persones, doncs sempre és desitjable que la societat confiï més en ella mateixa, però bé. Senyors, per acabar la tertúlia els volia demanar una breu reflexió sobre el que va passar a França diumenge a la primera volta de les eleccions, sobretot pel que fa a l'important ascens de l'ultradreta, una ultradreta que està amb certa força en diversos parlaments d'Europa, a Àustria, a Holanda, i a Holanda precisament el fet que l'ultradreta hagi deixat de donar suport en un tema puntual al govern holandès, de liberals i centristes, doncs ha provocat la dimissió en bloc de l'executiu del país. Quina impressió tenen del que està sent aquesta pujada o aquesta situació?
No, és que és normal, aviam. D'entrada, és dir, entre el centre dreta i el centre esquerra, o la dreta i l'esquerra, pràcticament només hi ha un pas. Aleshores, és normal que les posicions tant d'extrema esquerra com d'extrema dreta triomfin. És a dir, és que entremig...
Vostè creu que el descontentament,
sí,
per exemple...
No, és que entremig hi ha tantes mitges tintes entremig que a vegades dius, bueno, i en què es diferència el Sarkozy amb l'Hollande? Sí, home, hi ha diferència, però... Però bé, és que tampoc...
Potser les ambigüitats, també, entre els líders majoritaris.
Sí, és a dir, el no parlar clar, el no dir sí, però no... Bé, doncs això al final resulta que la gent pues, es defineix més clarament.
Uh-huh. Senyor Marriera.
Bé, estem en una situació que, Déu vulgui que no, però com la situació prebèl·lica que hi va haver-hi pues, abans de la Segona Guerra Mundial, en què els partits fascistes i nacionalsocialistes pues, van anar pujant a Europa, no? La conseqüència era degut a una crisi, no? I a un atur galopant que hi havia a Alemanya i a Itàlia, etc. Per tant, anem molt tanto perquè amb aquesta dreta que està pujant a França, d'alguna forma, fixeu-vos bé, com molt bé tu deies, hi ha molts votants obrers, cuidado, i de classes molt baixes, eh? O sigui que és la ultradreta que no és gent... rica ni milionària, sinó que molta gent pobra i amb atur i amb situació malament. Per tant, com tu deies, els extremos se toquen, no? És a dir, la ultraesquerra amb la ultradreta donen la volta al cercle.
Sí, no? El mateix socialista François Hollande, que pot guanyar les eleccions franceses el 6 de maig, sí, a la segona volta, admetia que alguns dels vots provenien, sí, 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 de l'esquerra, sí, 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 dels de Marine Le Pen.
De gent, sí, de classe doncs, baixa, eh? Vull dir que, cuidado.
Última intervenció, mossèn Esteve.
Sí, jo estic d'acord amb el que deia el senyor Pallarés, no? De que precisament a França, tant la dreta com l'esquerra, que durant alguns anys inclús van governar en cohabitació, si us recordeu, sí, doncs ara la pujada de la Marine Le Pen, que és el que realment fa por, ahir estava mirant jo en un diari digital i justificava el per què els francesos estan votant l'ultradreta, Le Pen, i ho ensenyava amb 8 o 10 fotos, no? I realment fa faretat perquè, vull dir, l'argument que esgrimeix és un argument totalment xenòfob. Clar, tots sabem que França, vull dir, és el país que té més nord-africans, ja des dels anys 60, mm-hmm, quan els pianoars que van venir d'Argèlia, quan la desfeta d'Argèlia, mm-hmm, i, esclar, estan ensenyant barris enters que sembla que estiguis a Rabat, etc, etc, i tot això és el que ha descontentat